contra la solemnitat de postal que de vegades acompanya les grans efemèrides, l'any rector de Vallfogona està sent una lliçó de com fer divulgació literària de rigor per terra, mar i aire i amb una mirada renovada sobre l'obra de Vicent García, un nom més citat que llegit, que en canvi és un poeta capital del patrimoni cultural català. 400 anys després de la seva mort, a Vallfogona de Riucorb, tenim entre mans el primer volum de l'obra poètica complet de la Pública Barcino i l'ha curat en detall el catedràtic Albert Rosic. Avui, per tant, al programa abordem la figura del rector de Vallfogona, és a dir, poesia satírica, amors, humor i barroquisme, sí, però també les moltes cares d'un escriptor que va esdevenir personatge, mite i llegenda. En parlem amb Albert Rosic, amb el comissari de l'any rector de Vallfogona, el poeta Josep Pedrals, amb la Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà i la Dolç Beltran. Avui, doncs, amb somriure barroc, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Nante vull com la ovella vol al llop i tant com a la serblo hi engardais encara que desitjo amb tu l'encais que ferro a ferro fa lo pan de cop.
Som-hi, volíem, per tant, saludant Albert Rosic. Què tal? Benvingut al programa.
Hola.
Com anem? Josep Pedrals, ben tornat.
Com va?
Xènia Diaconova.
Què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I el Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, celebrant de la millor manera, ben acompanyats d'aquesta efemèride feliç, una de les més importants l'any 23, que és el quatricentenari de la mort de... Quantes síl·labes, eh? De quatricentenari. Sí. Són molts anys. Francesc Vicent García, l'any rector de Vallfogona, per tant, del qual en Josep Pedrals és comissari, i entre mans aquest primer volum de la poesia completa, el volum 1, Sonets i dècimes, editat per Barcino, a cura d'Albert Rosic, que a més és la feina de... Perquè a vegades amb això de les commemoracions que anem a còpia d'anys, grandiloquents, diguem-ne, a mi la paraula any em causa la prevenció de recordar que és la feina de molts anys, en el teu cas.
De dècades.
La feina d'una vida, per descomptat. Un llibre molt important des d'aquest punt de vista, per moltes coses, no? Sobretot perquè una de les coses pendents i una de les qüestions importants a fer en l'obra del rector Vallfogona era d'entrada determinar-ne el corpus, no?
Clar, sí, d'entrada ja per començar és que en realitat hi ha feines que parteixen de zero, però aquesta partia de menys 5, no? Perquè estava tot ple d'informacions errònies i poemes que no eren seus i manuscrits que encara no s'havien descobert. De manera que tot això, esclar, és una feina de dècades, perquè no és només feina, a vegades és desfer la feina feta perquè s'ha de canviar moltes coses, no?
Ara sí que podem definitivament parlar d'aquests 150 poemes, una obra de teatre i un sermó? O encara es passarà com el Gilgamesh, que anem trobant fragments esparsos per a com...
Difícilment. El problema que hi pot haver és que alguna atribució balli, diguéssim, perquè al capdavall una edició crítica és una proposta. Mm-hmm. I és possible que vingui una altra persona un altre dia i digui aquest poema que s'ha considerat que era seu no ho era, o aquesta altra que s'ha considerat que no, sí que ho és, no?
Sí, sí.
Per tant, és una proposta, però esclar, és una proposta feta, evidentment, amb rigor i amb molta recerca al darrere. Però no deixa de ser una proposta. Pot ser que algun poema d'aquí no sigui d'ell i que algun de fora ho sigui.
No serà impugnat, en tot cas, avui, ni en cap cas, jo crec, perquè el rigor hi és i és celebrat, i a més, en fi, el coneixement i la proposta és, entre altres coses, al marge de la necessitat d'una edició com aquesta, diguem-ne, et permet, per entrar ja en la qüestió poètica, fruit d'una poesia, a mi em sembla, no? Vigentíssima. Hi ha una frase que dius en el pròleg, un sentit de l'humor que manté 400 anys després una gran afectivitat. Sí, jo crec que és una de les coses que canvien més la sensibilitat social, l'humor, i que en canvi siguem capaços, no?, d'empatitzar-hi.
És que ho he comprovat, perquè realment el sentit de l'humor canvia ja... Tots tenim experiències de llegir coses antigues o de sentir alguna persona gran fent una broma que dius aquesta broma ja no fa gràcia. Jo em posava una com a exemple. El meu avi era molt bromista i deia, per exemple, sí, això és el carrer de l'escopeta número pum. Aquest tipus d'humor, ja ha passat una mica de moda, no? Però en canvi llegeixes Vicent García i com que és un humor així que destrueix la ingenuïtat, es fa molt pròxim i es manté. que és el que passa als autors clàssics, que tenen alguna cosa que els fa que siguin vigents durant molt de temps, passa la seva època i continua sent vigents per altres aspectes, i aquí concretament per l'humor.
Pedrals, què és el que tu recordes de les primeres lectures de Vicent García? Què és el que et va ser aquest humor que et va traure, que et va cridar l'atenció?
Sí, de fet va ser jo em vaig llegir, el primer que vaig trobar a la biblioteca de mon pare va ser l'edició que va fer el Grilli dels sonets, que hi havia un llibret de 62, i que jo remenant i buscant allò poesia, coses que m'interessaven de menut, vaig ensopegar amb una cosa que això em feia gràcia, i a més tocava temes que quan eres adolescent eren com peluts, no? Allò, dius, hòstia, això compta, saps? Perquè... I ho, però bé, em va fer feliç trobar un clàssic que anava bastant a la meva mida, no?
Clar, el marge és que, efectivament, la qüestió temàtica, o més enllà de, no?, la poesia burlesca o d'accent eròtic a vegades, que s'ha menys tingut com a gèneres menors, i ara que fer sàtira, fer-la ben fet, és molt complicat, eh? Tenim mestres barrocs que ens en van ensenyar, però no és tan fàcil, no és tan descomptat.
No, i és veritat que hi ha hagut una època, sobretot l'època del noucentisme, en què aquest tipus de poesia era considerada vulgar i, per tant, que això s'havia de marginar, no? I, en canvi, no, avui estem en condicions de gaudir-la.
A més, és una manera de moralitzar que no és moralitzant. És a dir, no et fot un sermó dient això, no facis això, sinó que t'ho planteja, et petes el cul i dius, hòstia, però... I ja et dona per intel·ligent com perquè tu mateix puguis fer el següent pas de dir, hòstia, clar, és que això més en compte, no? Vull dir, que no deixa de ser rector en aquest sentit. És a dir, que hi ha gent que a vegades es pregunta, hòstia, però si era un capellà, com és que escrivia aquestes coses? Home, doncs precisament per donar exemple. Però la manera de donar exemple girat, no?
És com... Sí, és que a vegades hi ha coses, a vegades és simplement l'enfocament que s'hi dona des de fora el que veus que ha tergiversat les coses. L'edició que es va fer de les seves poesies el 1703, algunes coses la censuren, no? I, per exemple, censuren un detall. Hi ha un poema que té molta gràcia, que es diu Desengany del món, i que passa a revista de tots els estaments, tots els oficis, totes les persones, per criticar-les, no? I hi ha un moment que parla d'un pecat que en aquell moment era molt mal vist, que era la sol·licitació des del confessionari. Els capellans que aprofitaven la confessió per insinuar-se o per buscar, en fi, alguna relació amb la dona que s'estigués confessant, no? I aleshores hi ha un poema en el qual hi ha uns versos que critiquen això, i això li censuren. Però, és clar, justament censuren una cosa que és una crítica d'una cosa que està mal feta. És a dir, censuren que es digui que hi ha capellans que fan això, quan en realitat la intenció d'aquests versos és denunciar un mal fet. Per tant, no hi ha aquí ni erotisme ni cap falta. Hi ha justament la voluntat de denunciar un vici.
Sí, és increïble. Sovint això ha estat també, ho aprenem amb aquest llibre, ho recordem mal llegir, la Renaixença el va tenir especialment bandejat, no?
Hi van haver dos sectors. Això és molt, molt interessant, perquè el sector hegemònic, els que van organitzar els Jocs Florals, els professors universitaris, els grans intel·lectuals, Milà i Fontanals, Rubió i Ors, tots aquests el van condemnar, no? I Bofarull, etc. Però després va sortir un sector més popular que es va afegir a la Renaixença més tard, que és el sector que voltava Frederic Soler, Serafí Pitarra, i les revistes satíriques i tot aquest teatre humorístic, que aquests no simpatitzaven amb els Jocs Florals. I aquests van reivindicar justament com a oposició als Jocs Florals al rector de Vallfogona. De manera que hi havia, per una banda, la Renaixença oficial que el condemnava, i per altra banda hi havia aquest sector, que després es va afegir també a la Renaixença, que el reivindicava com un autor humorístic i com un autor popular. I el poeta s'anaven reeditant les obres i la gent ho llegia, de manera que a vegades els erudits i els savis havien de fer marxa enrere perquè és que era tan popular que no el podien, no el podien evitar, no?
De fet, l'adjectiu vallfogonès, que la història de la literatura catalana és més per menysprear que si ve que per lluar, no? Tot i que això, després hi ha en Pitarra i companyia, que en Pitarra fins i tot escriu una obra de teatre, que és el rector de Vallfogona, que és sobre el mite de l'enverinament i la mort del rector.
Sí, de fet, s'hi identifica, perquè també ell és un autor popular, també és un autor que ha fet humor, també és un autor que els intel·lectuals l'han menyspreat, no? Justament perquè era popular, i esclar, ell diu, igual que Vicent García, que l'envegen perquè és popular. I fa una cosa que, llàstima que no tingués continuïtat, perquè construeix un personatge que és el símbol d'una... d'un pecat o d'un vici, que és el símbol de l'enveja. Ell és la víctima de l'enveja. I crea aquest personatge, i aleshores hi ha tota una sèrie d'altres obres literàries que juguen amb la idea del rector de Vallfogona com una víctima de l'enveja.
Veus, aquí podem estirar fils, escriptors i poetes.
L'enveja, que és el pecat més improductiu i més negatiu de tots,
sí, perquè més no paralitzant, no porta enlloc. Això mateix, sí.
Però també això es basa molt en els mites del rector, és a dir, el personatge, quan arriba al segle XIX, i arriba carregat de tot un component de llegenda que és divertidíssim. És a dir, és un personatge, més personatge quasi bé que història, que algú, diguéssim, no? Que persona, no? I una mica, ara que justament aquest any, amb el 400è, estem posant la biografia com Déu mana, l'obra ben editada, jo crec que també és un bon moment per reivindicar aquesta figura. És a dir, que el reivindiquem en tota la complexitat del mite, no? Era un tio que era tan famós que es feien sabons amb el nom del rector de Vallfogona al segle XIX. Hi havia una revista que la capçalera era el rector de Vallfogona. És a dir, no era un qualsevol cony, era quasi com el Comte Arnau, no? Diguéssim, era un mite nostre.
Sí, sí. Els sabons es conserven en algun lloc o en algun museu?
El què?
Els sabons?
Ah, els sabons no sé, però hi ha altres productes que sí, capses de llumins, per exemple, amb la seva efígie. I hi havia un producte, una espècie, un reconstituent a base d'alcohol, que justament que es deia Vicent García,
sí,
i que deien això va bé contra la melanconia, per riure, per estar content, no? Esclar, aprofitaven el nom per... I era una cosa que tenia, que era un licor, no?
Que bo, que bo. Sí. Doncs justament el que deia fa un moment el Josep, de reivindicar el rector en tota la complexitat del mite, no? M'agrada la fórmula. Jo anava a parlar una mica en aquesta línia també. Jo he anat llegint en paral·lel la seva biografia d'Enric Querol Coll, aquesta publicada per Rafael Dalmau, editor, que es diu Francesc Vicent García, poeta barroc, vida i misteris del rector Vallfogona, que és un llibre seriós que dona els fets de la vida del rector d'una manera rigorosa, documentada, i està molt bé tenir aquests fets posats un darrere l'altre, amb un llibre ben escrit. Clar, l'únic defecte, entre cometes, que no és un defecte del llibre, potser és més un defecte meu com a lectora, que he trobat, és que és una mica eixut, clar, justament perquè falta tota aquesta part divertida i pintoresca, perquè és una part apòcrifa, no? Però llavors, per completar, per donar-me una mica d'alegria amb aquesta lectura, he anat llegint també, rellegint les anècdotes que reprodueix Joan Amades a la seva rondallística, que té tota una secció que són tradicions del rector de Vallfogona.
Tots aquests pòstits que tens en el llibre són d'ell?
No, tots no, però alguns sí, que són realment històries molt divertides. En podríem llegir qualsevol, però una que m'agrada molt és de com el rector va enganyar el bisbe. I diu, el rector de Vallfogona feia uns sermons molt pintorescos que feien riure els feligresos. Un dia el visità el bisbe i l'amonestà per la forma xirolla de sermonejar. El rector li digué que ell prou sermonejava com calia, però que el poble tot s'ho prenia a tall de gresca, i li digué que si se'n volia convèncer el convidava a assistir a un dels seus sermons. El bisbe hi accedí. Per tal que el pogués sentir millor, el rector li recomanà que es posés sota mateix de la trona, de manera que no el pogués veure ell. El rector es penjà un ninot a l'esquena, i encara que feu un sermó molt sentit i trist, com que quan accionava el ninot no parava de saltar i ballar, cap feligrés no es podia aguantar el riure, i millor que un sermó d'església semblava una comèdia de teatre. El bisbe, que no es va donar del joc, donà la raó al rector i tingué per ximples els seus fidels. Aquest final trobo que és boníssim. Tingué per ximples els seus fidels. Doncs bé, jo recomano aquesta lectura en paral·lel de la biografia del rector i les anècdotes sobre ell, que, clar, són apòcrifes, òbviament, però són tan divertides.
Que sigui apòcrif no és un problema, no? És una paraula igual que les atribucions.
Sí, bé, les atribucions també algunes són així, molt gratuïtes, però de fet totes aquestes anècdotes, esclar, neixen completament a part del rector, i algunes ja es veu per l'època i per alguns detalls que són impossibles a l'època, no? Per exemple, n'hi ha una d'un senyor que es va confessar i diu, és que, esclar, jo volia robar un xai, no, un bé, però, i tenia la intenció de fer-ho, però no he pogut perquè hi havia una reixa i no l'he pogut treure, però, esclar, la intenció hi era. I el rector li diu, esclar, això és un pecat, perquè la intenció era de pecar. Com que sabia que aquest feligrès era molt fumador, diu, com a penitència m'hauries de donar una petaca plena de tabac. I l'altre, home, és una penitència una mica singular, diu, però vaja, tingui, i li dona pel intenta passar pel forat del costat del confessionari, que és una reixeta. I el rector diu, això no passa per aquí, me l'has de donar per davant. Diu, és que el xai tampoc passava per la reixa. Per tant, si el pecat no es va poder completar, la penitència tampoc, no? Bé, això ja es veu que no pot ser, perquè els confessionaris no eren així, començament del segle XVII, que jo sàpiga, no hi havia aquestes reixes i tot això, no? Per tant, moltes anècdotes ja es veu que són posteriors. Però, és clar, forma part del personatge i, sobretot, forma part de la recepció del personatge. És a dir, el punt de contacte, a part que en podríem trobar algun altre, com, per exemple, que Vicent García, evidentment, fa poesies humorístiques i que sempre doncs, és un personatge divertit, no només quan fa poesia, sinó també en la seva vida personal, perquè ell, com a rector, fa testaments de la gent del poble, perquè els rectors de poble feien de notaris també. I en un d'aquests testaments surt un personatge com a testimoni i parla d'aquest personatge que diu que és ferrer, fuster, ballester i posa no sé quantes coses i totes les coses que acaben en BR. Esclar, posar en un testament com a ofici de la persona, tot això vol dir que fins i tot en aquest moment ell estava fent broma. Per tant, el personatge ja era un bromista. Però el que deia és que la connexió sobretot és la recepció, perquè és molt diferent la visió que s'ha tingut i la lectura que s'ha fet de Vicent García. Si tenim present que hi havia paral·lelament tot aquest anecdotari, perquè llavors el llegim d'una manera, i com que avui sabem que les obres no són només el que escriu l'autor, sinó també les interpretacions que s'hi han fet, que enriqueixen les obres i les canalitzen i fan que les llegim d'una determinada manera, això també és important, per tant, no es pot evitar. O sigui que, bé, ja que acabo de seguida, no? Però hi va haver una època en què es va dir no, parlem només del rector de Vicent García, no parlem del rector de Vallfogona, perquè el rector de Vallfogona és el mite, són les anècdotes, és tot el que és fals. No, avui veiem que no es pot evitar, que tot forma part d'un paquet i és el que dèiem Josep Pedrals ara fa un moment, d'un personatge polièdric que l'hem d'analitzar completament en tots els sentits.
Que part del llegat, diguem-ne, d'un escriptor és també és aquest personatge. És a dir, també és part d'aquesta imatge que es crea. Com un escriptor pot ignorar-la o negligir-la i que aquest personatge sigui molt primet, i altres escriptors que s'han dedicat activament a construir aquest personatge, i després hi ha aquestes qüestions que esteu comentant, de com la història, no?
Sí,
potser per l'èxit popular. Jo us volia preguntar també, d'una banda, per què creieu que hi ha en la figura del rector Vallfogona que hagi alimentat tant tantes cares d'aquest mateix personatge. Tu abans mencionaves aquest mite de la mort per enverinament, no? És a dir, fa la sensació que Catalunya s'hi ha dedicat a anar-hi posant una mica tot el que, no? En cada època, doncs, li agradava imaginar que són els escriptors. I d'altra banda, també us volia preguntar, que ho heu mencionat abans, què passa amb l'humor en la literatura catalana? És a dir, per què aquest debat constant del menysteniment per una banda i després la reivindicació per l'altra? I per què certs autors semblen atrapats encara fins i tot que se'ls reconegui la qualitat de clàssic, no? Però per què semblen atrapats en aquesta oscil·lació? De que hem de tornar a reivindicar algú simplement doncs, perquè feia poesia humorística o perquè feia tocava una sèrie de temes doncs, obscens, eròtics, festius, etc. Que seguim, no?, expulsant d'una certa idea de poesia de literatura.
Bé, això, hi ha aquest llibre de l'Àngel Carmona, que es diu Les dues Catalunyes, Joc Floralistes i Xerons, que més o menys ja va per aquí. El que passa, clar, ell ho centra al segle XIX, però ja és això, Les dues Catalunyes, o sigui, imagina't, el títol no s'hi posa per poc. Vull dir que ja deu formar part del senyor La Rauxa, aquella cosa així, no? Una mica, suposo que...
No sé. Potser també hi ha hagut la necessitat, fruit de la història de la cultura catalana i dels moments de persecució o de dificultat, no? La necessitat de presentar una cosa seriosa, no? Que no es pogués mal interpretar, que no pogués semblar que no hi ha cap problema, i aquest sentit, doncs, de la dignitat i de la serietat, no? Perquè no semblés que això és una literatura popular de segona categoria, no? I llavors es reivindica tot el que és més digne i més solemne.
Sí, en Triadú, quan fa l'antologia poètica famosa del 51, quan explica el perquè tria els certs autors, i per exemple, en el centre del cànon hi posa Riba en comptes de Carné, que en aquell moment era el príncep dels poetes, diguéssim, diu això de Carné, ve a dir que, bueno, que és un autor així de coses de per riure, i és molt curiós, perquè penses, Carné no te l'imagines com un tio, que sí que era molt divertit precisament Carné, no? Vull dir, i és molt divertit llegir Carné. Però vull dir que és
aquesta imatge de l'humor estripat o un humor d'una altra mena, no?
Sí, Carné, vull dir. Sí, sí, exacte.
No, jo pensava també, vinculant una cosa que també s'apuntava en el pròleg, no? D'aquesta relació entre això que deies abans, aquesta parla indirecta barroca, no? Que parodia, que fa metaliteratura, que referencia, una mica fins i tot, també una altra qüestió que comentava amb la qüestió de l'obscenitat, que dius, no, és per... No són poetes, o poemes, perdoneu, per excitar el personal, al contrari, no? És a dir, tota la menció a la sexualitat o el joc amb la sexualitat té a veure amb una certa ridiculització que al final té aquest caràcter moral que apuntaves, Josep, abans. Però sí que em cridava molt l'atenció com sembla que en el barroc, i aquesta connexió que apuntava amb l'opus modern, sembla que en tots dos casos s'han d'estar justificats. Als postmoderns els hi passa el mateix, no? Dir, no, bueno, escolta, això que estem fent, que és paròdic, que és satíric, que és dual, que tal, no deixa de ser seriós. I trobar uns paral·lelismes de que sembla que aquests dos moviments, no? Una i altra vegada s'han d'estar reivindicant, o han de reivindicar la seva seriositat, però que no és una seriositat directa. D'aquí és on m'irrita una miqueta o m'entristeix aquesta manera de llegir, no? De, bueno, si sí, no, no és directament tens, solemne, no és seriós. No?
Tens tota la raó, sí, sí. I això és una de les coses que crec que fa que la lectura del Retorn de Vallfogona sigui, o de Vicent García, sigui molt més actual que altres autors molt posteriors que potser avui, vull dir, s'ha de fer una mica un esforç per llegir-los, no? És una sorpresa això, però és que són aquestes connexions. Els homes del barroc veien el món com un gran teatre i nosaltres també li veiem una mica, no? I hem perdut una mica la innocència, i tots som una mica escèptics i relativistes, i el barroc també ho era en part, perquè tenia també uns punts de referència forts, la religió i tot això, que avui no hi són, o no hi són tant, però moltes coses sí que són comunes.
D'aquí la referència a Matrix, sí. No? Que fas al teu estudi.
Sí, aquí no sé si em vaig passar una mica, però
ara està molt bé, parlant d'icones del cyberpunk i de la postmodernitat, sí. Que Matrix hi entra perfectament.
Era perquè m'interessava sobretot això, perquè quan vaig començar, ja fa molts anys, a estudiar el Vicent García, hi havia una mica la idea que el que feia era una cosa erudita, una cosa per quatre intel·lectuals i quatre estudiosos que... I jo deia, no, és que és un autor que és per ser llegit ara, és divertit. I moltes de les coses que havia publicat de poemes seus en antologia i així, era justament per reivindicar-lo com a autor per ser llegit, no per ser estudiat, que era una mica l'excusa que, quan vaig començar, era una mica el que se m'assignava, per dir-ho així, no? Tu estudies aquesta època que no l'ha estudiat ningú. Doncs bé, resulta que hi ha coses d'aquesta època que les podem llegir i que fan més gràcia o són més interessants que altres de més actuals.
De fet, l'edició ja no és una edició per estudiosos, ni... És una edició pensada molt de cara al públic. Vull dir que és una de les nostres pretensions és precisament que la gent llegeixi el Retorn de Vallfogona, no quedar-nos-el per nosaltres i celebrar-lo sense ningú.
Això hauria de ser, efectivament, la finalitat de qualsevol gran any commemoratiu, no?
I, sí, sí, sí.
I d'aquí la...
I una mica també que la gent se'l faci seu reinventant-se el mite, també. Saps què vull dir? Perquè és un mite que ha donat tantes voltes que ja, si algú es vol inventar anècdotes del rector, des d'aquí els combinem a fer-ho directament.
I... Jo una vegada vaig demanar als alumnes de l'Ateneu, amb un taller de poesia, que feia que versifiquessin una anècdota determinada sobre el rector. Una altra anècdota que m'agrada molt, que és aquella de quan ensenya el seu pis, la seva casa, a uns convidats, i diu, aquí tinc el llit, i llavors li diuen, però la majordoma on dorm? Perquè només tens un llit. Diu, dorm aquí mateix, però no patiu, posem una fusta i no passa res. I no? Llavors algú diu, però si hi ha temptacions, què? Si hi ha temptacions, traiem la fusta. Ho vaig trobar genial i vaig demanar als alumnes de l'Ateneu que ho posessin en vers, que ho posessin en decasíl·labs o en hexasíl·labs o que fessin el que volguessin, però que ho expliquessin en vers, això.
Sí, sí.
I vam riure molt perquè d'això van sortir unes reinterpretacions. La fusta també anava canviant de forma. Bueno, va ser molt divertit. O sigui que jo també ho recomano.
Un altre dels fruits del quadricentenari és la reedició de Cecília de Florejats, de l'Albert Roig. És un llibre que deu tenir uns 15 anys, però que ara està tornat a publicar per Toshita i els hi està anant molt bé i ja va per la segona edició. És una reivindicació del sud, aquell sud oblidat, no? El Xavier Lloberes a la contracoberta ho diu, no? El nostre sud natural, la tortuixa àrab de la sud i la suda, la tortosa del cavaller d'Espuig, la verge de la cinta, el delta i les sèquies, el caro, els primers tarongerars, les baldanes sexenudes, el xapadillo, l'arròs, els bous, i sobre la confusió entre l'escriptor històric, si volem, i el personatge. De fet, la primera lectura que fa l'Albert Roig, de, quan és encara un noiet, no?, del Vicenç Garcia, del rector de Vallfogona, són uns versos que, si no m'equivoco, són apòcrifs, no?, perquè diu, a les ares d'est mecenes és raó que oferiau la nata del que us envia en ses entranyes l'humar. I aleshores va dient, la carnosa palomida, l'humoll lletós i suau, i la premsada palaia, blocongre tornejat, etc. I això són uns versos que, si no m'equivoco, els hi atribueix Sinesi Sabater, que sembla que es va dedicar a tergiversar alguns dels elements principals de la biografia de Vicenç Garcia, no sé si amb el propòsit justament d'enganyar a Rubió i Ors, que va ser qui en va fer la biografia. De manera que, per exemple, el va presentar com si fos pobre, és a dir, com si fos fill d'un pescador, i en realitat no ho era, com precisament l'Albert Rossi, que ha documentat perfectament, no? Més enllà del seu naixement a Saragossa, doncs ell era relativament de casa bona, especialment quan la seva mare, a la mort del seu pare, es casa amb algú que és un dels homes principals de Tortosa. I una cosa que es pregunta l'Albert Roig, i que trobo que val la pena de plantejar a la taula, ell, Pere, que ho he remarcat perquè trobo que és interessant, no? Diu, llegirem d'una manera diferent les dècimes i els romansos de Vicent Garcia ara que ja no és fill de pescador? Ha canviat la lectura de...
Esclar, i encara canviarà. És que, perquè una de les coses més sorprenents, quan vaig trobar que la seva partida de baptisme a Saragossa, que d'això fa molt pocs anys, vaig veure que els seus padrins de batells eren nobles dels més importants. Esclar, això canvia totalment, perquè ja no és que els seus pares no fossin pescadors, sinó que eren un altre tipus, eren artesans, feien coses de passamaneria, però el fet que el seu pare anés a viure a Saragossa i que estigués vinculat amb nobles vol dir, per tant, que estava al servei d'aquests nobles, que l'ofici aquest de passamaneria ja era una cosa secundària perquè la feina principal era aquesta altra. I, per tant, ens ensenya que l'entorn de Vicent Garcia, almenys alguns punts de contacte, eren nobles, i això també explica que estigui el cas de la nova literatura que s'està fent en castellà, que ell la fa en català perquè el seu públic és exclusivament català, però... els models que devia haver vist, doncs, amb aquests cercles aristocràtics, evidentment, eren els castellans, no? I aleshores jo crec que, vist des d'aquesta manera, sí, veiem l'autor no com un poeta de poble que fa poesies per distreure's i de caràcter popular, sinó d'una persona perfectament formada, un intel·lectual sòlid. El que passa és que fa poesia burlesca, però això també ho fan Quevedo i també ho fa Góngora, no? Per tant, no té res d'estrany.
Sí, de fet és molt interessant perquè l'Albert Roig, en fer aquesta reedició, va polir moltes coses, sí. I vaig estar parlant amb ell i a partir de la nova biografia i tal, l'havien sorprès i s'havia quedat amb coses tan curioses com... Ell va tenir la teoria, vaja, que, clar, que el rector havia intentat com agafar-se a llocs interessants, no? Com quan va estar de secretari del bisbe Robuster a Vic, després, al cap de molts anys, va fer de secretari del bisbe de Girona, i diu, i sempre se li morien, perquè realment tots dos bisbes es moren al cap de molt poc, i diu, és com si cada cop que el tio volia agafar com una mica més d'entitat a nivell social, per dir-ho d'alguna manera, no? Com que se li frustressin els plans, no?
La mare també tenia mala sort, amb els
marits. Sí, sí.
Sí, va quedar tres vegades.
Sí, sí. Però em va sobtar això, que l'Albert Roig s'ho mirés ja tant com... A veure, no, intentant buscar la psicologia del personatge, no?, i els anhels profuns que guardava dins seu, no?
Ell el presenta com un rialler, com un home enamoradís, no?, que a vegades dius, aviam, què era? Un moralista que utilitza la broma, l'eròtic, el groller amb aquests propòsits edificants, o potser viceversa, no? Potser justament al contrari, un gran bromista que utilitza la capa del moralisme per amagar-se i per fer-ho una miqueta més presentable, però potser no és una cosa ni l'altra, sinó una mica de les dues coses, no? Una mica de tot, no?
Sí, de fet, hi ha una anècdota molt divertida, que és que el virrei, en un viatge que vam fer de Barcelona a Tarragona, que el feien per mar, perquè per terra es veu que era molt...
Era perillós,
no? Perquè hi havia bandolers. Se l'emporten per distreure les dames, no? Diu, i és molt bonic, no?, que el tio tingués tal fama que te l'enduies per distreure el personal, no? Ho trobo meravellós, i això.
Aquest poema és sensacional, i a més hi ha uns fragments d'un humor molt, molt atrevit, perquè diu, ara, ell fa veure que hi ha una gran tempesta, en realitat és una mica de mala mar. Això és històric, és històric, perquè les cròniques diu que van arribar marejades les senyores perquè hi havia hagut mala mar, però ell d'això en fa una gran tempesta, i naturalment és el déu Neptú que està enfadat perquè el virrei va ocupar els seus dominis, i pensa que em vol expulsar d'aquí, Neptú, no? El virrei em vol expulsar. Bé, llavors fa tota aquesta broma i en el moment en què figura que aquí hi ha el gran temporal i que naufragaran i han de saltar al mar, diu si necessites oro, diu, pot agafar les sabates de la virreina, perquè en aquella època per fer-se més alt apareix el que en diríem, bueno, les sabates de plataforma apareixen en aquesta època per ser més altes, i aleshores i es feien de suro, no? I aleshores diu, podria agafar el suro de les sabates de la virreina, i diu, i si com que aquestes sabates estan envoltades de plata, perquè devien ser molt luxoses i pesen una mica, diu, podria agafar el cervell el seu cervell per fer-lo servir de suro. Això és fortíssim, no? I llavors diu, a veure, que ningú pensi malament. Diu, és que ha plorat tant que se li ha aixugat el cervell i ara sembla que sigui de suro.
És un cap de suro, no?
No, realment és... És atrevit, és atrevit.
És allò de la Su Majestat Escoja de Quevedo,
exacte,
no?
Una mica, sí, entre el clavel i la rosa, Su Majestat Escoja.
Sí, sí, és un atreviment ben interessant, sobretot llegit des del present, no? I més escriptors necessitaríem que fossin així. Hi ha una qüestió que no voldria que en cap cas ens escapés, textual, que a mi m'ha apassionat de descobrir, que té a veure, des del punt de vista de recerca també, Albert, amb la fixació, la dificultat de trobar, no, dispersos d'una manera... No, geogràficament fins i tot bastant, que t'ha fet desplaçar-te i viatjar amunt i avall, i al marge això, de falses atribucions i tot plegat, però que al capdavall estan davant d'una edició que és també que té aquest punt de trencaclosca resolt, no? I que les peces les has d'anar a buscar en diferents espais. I...
Encara en pot sortir algun, perquè alguns dels manuscrits ens fa relativament pocs anys, per exemple un senyor d'Igualada que en tenia un parell i que molt amablement me'ls va...
Autògrafs,
No, no són... d'autògrafs no n'hi ha cap. Sempre són còpies posteriors, i d'aquí ve la dificultat, perquè Clar. Si tinguéssim autògrafs tindríem un text bastant establert, o del tot. I en canvi aquí hem de mirar a veure cada cas quina és la lliçó bona, no? Però segur que encara en pot sortir algun, però tot aquest temps va ser molt divertit perquè quan vaig començar es coneixien tres manuscrits, només. D'aquests, un era perdut, per tant, en realitat eren dos. I l'altre copiava l'edició impresa, per tant, en realitat era un. I aquest, un manuscrit útil, s'ha acabat convertint en un centenar. I, esclar, moltes vegades doncs, havia elaborat el text i després sortia un parell o tres de manuscrits i obligaven a canviar un vers, una frase, coses que, en fi, que amb el temps han anat solucionant, a vegades això, a última hora, i segur que em sortirà encara alguna cosa que invalidarà algun aspecte del que he publicat. Però com que ara les coses són diferents. Ara hi ha la xarxa i hi ha internet i totes les variants i la versió definitiva la penjarem amb una... Bueno, ja ho hem començat a fer, amb una web que es diu nise.cat, sí. I en aquesta web hi ha l'edició del poema, que a més, si en algun moment alguna cosa s'ha de canviar, es podrà canviar. En l'imprès no, però allà sí. Sí. I allà, a més, hi haurà totes les variants i tota la justificació perquè hem agafat aquella variant i no una altra, perquè tot té, esclar, al darrere una explicació, una tria.
Sí, no, però que, i que a més, en el cas imprès, hauria fet del llibre una edició menys popular, per descomptat, i molt més de filòleg o de feina, sí. que no era el cas ni a Barcino, ni m'imagino vostra la intenció. No?
I, de fet, una de les coses que serà boniques és que el tercer volum hi ha els apògrifs, també, és a dir...
Ah, sí, perquè això... Jo vaig pensar que esclar, moltes poesies apògrifes sempre s'han vinculat a Vicent García, per exemple, n'hi ha una molt famosa, no serà persona cuerda, ni manco estimada en res, ni tampoc bon portuguès, qui dirà mal de la merda, i comença tot un poema sobre els excrements i tot això. Aquest poema...
Home, sí, la part o el diàleg de Santa Teresa amb Jesús.
El diàleg de Santa Teresa amb Jesús, un poema visual, tot això
finalment no és
seu, no? Però, és clar, una cosa és dir, no és seu, i el lector que es quedi amb la idea d'uns poemes que més o menys s'han doncs, llegit i que han identificat el personatge i que ara quedin els llims i es perdin, no? I l'altre és dir, doncs no, aquests poemes que tothom coneix, i alguns són bons, alguns són realment bons, però que ara veiem que no són seus, aquí els teniu, amb l'argumentació per la qual no són seus, però no es perden. Clar. Els podeu llegir igualment.
No, i a més això enriqueix l'època, perquè molts són del mateix temps del
sí,
rector,
clar,
o molt poc posteriors, i realment dius, ostres, vol dir que hi havia gent produint... És a dir, que no és un bolet allà al mig del rector de Vallfogona, que en Vicent García era un tio que estava en un món on hi havia gent fent poesia ben feta, no?, en català.
Això, per descomptat, ara em ve al cap un possible quart volum, que és demanar-li una intel·ligència artificial que escrigui a la manera del rector, no? Que això també t'ho farien, no serien apòcrifs actuals. Una altra cosa important que jo crec que val la pena dimensionar és la llengua, quan a vegades parlem de poesia burlesca, satírica, eròtica, més encara escatològica, parlant de merdes, un pot pensar des del desconeixement o des de la no lectura, no?, amb un ús, per descomptat, més popular, perquè els temes ho són de la llengua, però el que és interessant és trobar aquest equilibri entre usos més cultes del català, no?, i aquesta cosa per descomptat popular que ve amb el mateix tema, no?
Sí, sí, sí. Aquí hi ha una riquesa de lèxic perquè ell fa servir la llengua viva, no fa servir la llengua dels llibres. Habitualment, aquesta època encara és... Bueno, fins... En realitat, això és el barroc, quan Cervantes, el Quixot, ja ho fa, no?, Sancho Panza, i el XVI també, alguns textos interessants incorporen la llengua viva. Però, tradicionalment, el que fan els escriptors és escriure segons els llibres, no segons la llengua que parla la gent, sinó segons la literatura, no? I ell inclou moltes expressions que són completament populars. I també s'inventa paraules. I al mateix temps també té poemes molt solemnes que fa servir uns castellanismes refistolats, si convé, per donar-hi més pompa, no?
Sí, sí.
O sigui que fa una mica de tot. El que passa és que avui ens mirem... O sigui, tenim la seva producció, que hi ha un problema de perspectiva. Tenim tots els seus poemes reunits aquí. I els veiem exactament iguals, amb la mateixa jerarquia. Però, en canvi, ell, quan els escriu, potser un poema el feia pensant que allò era una obra que era molt important i que havia de quedar molt bé, i una altra que era una expansió que deia un amic seu per fer broma i perquè només ho llegís ell. Esclar, nosaltres ara ho agafem tot i ho posem tot junt. Fins i tot coses que segur que a ell li molestaria que es publiquessin. Segur. perquè quan ell publica alguna cosa, evidentment no publica cap poema burlesc d'aquests, alguns poemes humorístics, que no els publiquen amb ell. A nom seu només publica alguna cosa religiosa. Publica alguna cosa amb pseudònim o amb altres noms, i després la bona part de la, de la literatura més burlesca naturalment no la publica, perquè era per la gent, pels íntims, pels companys. El que passa és que com que aquesta poesia és tan renovadora i es converteix en un model pels escriptors que venen després, és clar, després resulta que tothom recull i tothom llegeix aquestes composicions, comencen a sortir cançoners, però ell no deixa res preparat. Tot això passa quan ja és mort, i a més passa barrejat amb altres composicions. Aquests manuscrits diuen poesies del rector de Vallfogona i altres autors, i per tant d'entrada ja saps que allà has de començar a filtrar, perquè no tot és d'ell.
També és curiós, no? Tants escriptors que busquen la glòria i no la troben, i ells sense voler-ho me'n fan aquí aquesta edició. Una cosa que em sembla que vas explicar, Albert, al Twitter, no? A partir d'una piulada de l'Enric Gomà, però que trobo que és interessant, no? Que a la teva estudi ho ressenyes, ho remarques, i és que en aquells temps la variant occidental era la més prestigiosa.
Sí.
Això per què?
Sí, això fonamentalment per tradició. En realitat al segle XV això devia quedar configurat així, perquè tenim molts testimonis de finals del XV i del XVI que diuen que, en fi, que la llengua que es parla bé és la llengua de les riberes del Segre i de l'Ebre. Per tant, vol dir aquest català. I com que la R es pronunciava sempre en una lectura així pública, encara hi ha gent gran, no sé si us he sentit a vegades persones grans que pronuncien les erres dels infinitius.
Això, el Camp de Tarragona, tot això... Tot
però no popularment, quan llegeixen...
Ah, sí, és possible.
Quan, o quan resen, diu, salve Maria, el Senyor és amb vos. No ho sentit?
Ah, sí, sí.
Són restes d'això que abans es feia sempre quan es llegia, no? Hi ha un senyor, hi ha un text molt divertit, diu, de començaments del 19, que diu, aquest poeta diu, sempre parla com els llibres, fent sonar sempre la R, no? Doncs volia dir això, que hi parlava normalment, no només quan llegia. Doncs hi havia aquesta tradició, i hi ha un testimoni del segle XVII que és boníssim, d'un predicador que demana disculpes perquè diu, perquè jo he nascut a la zona, diu, entre l'Empordà i muntanya, o sigui, entre l'Empordà i
la Garrotxa,
no? Sí. Diu que és on es parla el català més safio de Catalunya, el català més dolent, i no a les regions aquestes, doncs, del català occidental.
Veus com canvien les coses?
Jo sempre que vaig allà, perquè hi ha persones de Tortosa o de Lleida, no?, que creuen o que els hi han dit que el català més bonic és el de Girona o el de Vic, no? Jo sempre els dic, no, això és una cosa molt recent, és una moda molt nova aquesta, perquè fins al segle XIX el model era aquest català, i no cal dir que el lo... Ja sabem tots
sí,
que apareix en els textos literaris fins al començament del segle XX.
I que ell voltés fora de Tortosa i que s'ordenés a Vic i que abans hagués estudiat a Barcelona, això es nota també en la llengua que utilitza?
No, perquè de fet ell no utilitza una llengua d'un lloc. Ell utilitza la llengua literària i, per tant, és clar que fa servir els plurals amb ells, però és que la llengua literària en aquells moments, a començament del XVII, ja era aquesta, no? I les formes que trobem són formes que són les habituals del català occidental, però el que no trobem són dialectalismes, no? No trobem, per exemple, les ascales o entendre, no?, que són formes dialectals que es diuen allà, no?, sinó que trobem les formes cultes, però ell fa servir la llengua literària.
Va, anem, que avui a Ciutat Maragda estem celebrant l'obra de Vicent García, el rector de Vallfogona, a més en l'any que de la commemoració oficial i amb aquesta edició de Barcino d'Albert Rossich. Anem a escoltar una mica no?, de tot això que hem posat en teoria en pràctica. En Pedrals ja remena pàgines.
Sí.
Mira, curiosament has anat ràpid, no?, triant el poema.
Sí, no, perquè és un dels poemes que a mi més em va sobtar quan el vaig descobrir. Primer perquè fa la rima és amb totes les cinc vocals. Llavors el sonet de les dues quartetes són A-E, A-E,
ostres,
i després els tercets són I-U-O. però bueno, això ho fa diverses vegades, és un recurs que fa servir sovint, que trobo molt maco, no? Això de que les rimes siguin amb les cinc vocals, no? És molt barroc, no? I a més perquè a mi em va fer gràcia quan el vaig llegir per primer cop, que diu: ton aire i ton donaire és tan estrany que no hi ha en aquest lloc home de seny que a mà t'avisa ria no s'hi empeny, a bé que tots s'hi empenyen per son dany. Perquè els teus ulls, fent ganyes, amb engany, atrauen els qui tracten amb desdeny, i sent més blanca i freda que el Montseny, per a caçar els pastors tens un parany. No és molt que a mi em cacessis amb tal giny, que si mir-te bellesa prop o lluny, la veig més cotoneta que un codony. Mon cor, sens llibertat, de dolça tiny, i unes llàgrimes llança com un puny, si no vols dar-me un consonant en ony.
Que és una manera molt subtil de dir, no? Que
sí, sí. Oh, sí, que consonessin per una cosa que acabi en ony.
No? És magnífic, eh? I aquesta varietat vocàlica no és fàcil, no? En poesia, no sé, Xènia, els teus alumnes, si els fas aquestes tortures a l'hora de compondre...
No, per això cada cop en tinc menys, eh? Els que sobreviuen són una immensa minoria. Però sí, sí, m'ha agradat molt aquest trèmolo que ha posat el Josep al final del poema. Jo volia llegir un dels més famosos del rector, que és el del Miracle al Canà, que és la cosa més lírica, potser, no?, que va escriure, o dels poemes més lírics, que aquí hi ha una explicació que ho diu molt bé. Diu: joc a un galant que dona un gerro d'aigua a sa dama. Hi ha una petita explicació a l'edició que dona unes claus per llegir el poema. Joc conceptuós dividit en dues parts. La primera relaciona l'ardor que provoca la set en la dama amb el foc de la passió amorosa de la veu poètica. La segona descriu l'escena i la imatge dels llavis vermells reflectits en l'aigua, que donen al líquid una tonalitat semblant al vi. Així, la boca divina de la dama fa un miracle com el de Canà, on Jesús va convertir l'aigua en vi. I diu que Rilke va escriure que aquesta era potser la millor poesia de tota l'època de la decadència. Decadència en majúscula, per això. No és una decadència qualsevol. Doncs bé, el poema, o que és una dècima, diu: de la caritat vingui a aconseguir la finor, puix que li ha pagat l'ardor a la que me'l causà a mi. Quan em son preciós rubí l'aigua ditjosa tocar, amb sos vislums la il·lustrar de resplendor carmesina, fent amb sa boca divina lo miracle del Canà. Una meravella.
Més dit així, del Canà, sembla de les cases del Canà, no? Li dona un aire més tortut. Bé, uns arrossos.
Jo voldria llegir-ne un. És una dècima, però no és del rector de Vallfogona, sinó que és de Climent Forner.
Home...
Sí, oi? S'ha de reeditar, també?
Es reeditarà a la tardor. Sí, sí, sí.
És un altre capellà poeta, que quan em va fer 44, i ara em sembla que...
En tingui 90 llargs.
90 llargs, doncs va dedicar diverses dècimes, també alguna carta, doncs a Vicent García, que crec que abans he dit Vicenç, disculpes, el rector de Vallfogona, i trobo que és molt bonic. Diu: encara avui trobaràs persona prou erudita que ni a tu, ni a mi, ni al dita no ens arriba a entendre pas. Dignes hereus de Caifàs, i com s'esquincen a cada renec la vesta sagrada, no comprenen que l'humor és una forma d'amor, potser la més refinada. Dita per l'arcipreste Dita. És molt, molt bonic, trobo.
Sí, és molt interessant la intervenció de Climent Forner en la reivindicació de Vicent García, el rector de Vallfogona, perquè l'any 79, 1979, i l'any 82, es van fer unes commemoracions reivindicant el rector de Vallfogona, i eren sobretot cercles de capellans, ell i altres persones del bisbat de Solsona i de Tarragona, sobretot, que van intervenir en aquesta reivindicació en un moment en què ningú parlava del rector de Vallfogona, almenys així d'una manera seriosa, no? I va ser dels primers intents de reivindicar el seu nom, justament per demostrant que no es podia prescindir d'un personatge com aquest en la literatura catalana, no?
Sí, de fet, l'Auca de l'any 82 és escrita per en Climent Forner i dibuixada per la Pilarín Vallès.
Sí.
Clarín ja hi era.
Sí, sí, sempre hi ha estat. Albert, aleshores ens hem quedat clar el tercer volum. El segon volum, llavors, quin serà?
El segon volum hi ha romansos, quartets i poemes en polimetria, és a dir, poemes que tenen diverses formes mètriques. I el tercer volum hi haurà
els apòcrifs.
Els apòcrifs, el sermó.
I l'obra de teatre.
I l'obra de teatre.
Sí, la comèdia Santa Bàrbara.
Sí.
I el Cecili de Folrejats, que va inspirar l'Albert Roig. Això
és
el segon
volum, sí. Aquest és un poema molt, molt interessant i divertit perquè acaba amb una broma així una mica obscena, no? Tota l'estona està comparant aquesta noia, la Cecili de Folrejats, amb un pa, no?
No sé si vols llegir.
Bé, és que és una mica llarg, eh? De tots los pans que ha posat en la sua taula amor, sens dubte que és lo millor. Veieu aquí com rimava, eh? Amor, millor. Cecília de Florejats. Com de farina de roses i de puríssima llet aquest pa tan vell s'és fet, d'aquí segueixen mil coses. Una és que per menjar-lo, com lo seu tendró és tal, mossegar-lo gens no cal, sinó amb los llavis tocar-lo. Etcètera, no? I va comentant diverses coses i fa diverses bromes, no? I diu, esclar, diu, com que és una bellesa tan divina, segur que ha caigut del cel, i com quan un pa cau a terra, tothom el voldria besar, perquè no sé si recordeu el costum que hi havia abans, a part de fer la creu quan es llescava el pa, que quan queia el pa a terra s'hi feia un petó, no? Doncs, esclar, aquesta noia també, com que és un regal del cel, que cau a terra, també, no? I bé, i acaba dient que, en fi, que aquest pa és sensacional, i hi ha alguns versos així picants, eh? Si en la canonja donassin d'esta manera de pans, a fer que els capellans tan males nits no passassin, eh? Si tinguessin un pa com aquest. Bé, i aleshores acaba dient: saborós és lo flaïsà, delicat lo francolí, i extremadíssim bocí és lo capó casolà. Mengi qui es bulla estos plats, i jo, sobre dos sopetes d'aquest pa delicat fetes, un parell d'ous escumats. Jo menjaré un parell d'ous a sobre d'aquest pa, que evidentment té unes connotacions clarament obscenes. I recordo que el biògraf de Vicent García deia: al darrere d'uns documents del sínode de Vic on va assistir el rector de Vallfogona hi havia versos seus. I hi havia al final d'aquest poema, però així com en les edicions aquest poema acaba amb una cosa ordinària que fa fàstic, ell feia una brometa que feia riure. Bé, aquest manuscrit jo no l'he trobat mai, no sé si existeix o no, però en tot cas hi ha aquesta explicació piadosa que potser al final no era ben bé aquest, que ens podem creure.
És bona, que bona. Josep, òbviament, no voldria acabar sense que ens diguis, l'any és llarg, sé que és, diria, el setembre, quan, no?, oficialment
sí,
és la data de la commemoració.
El 2 de setembre, això és mateix, el dia que va morir, 2 de setembre de fa 400 anys, i farem una festassa a Vallfogona de Riucorb.
Home.
Clar, que aquí, tota l'estona, l'altre dia un senyor es queixava, deia: el rector de Vallfogona, però no diuen de quina Vallfogona, perquè n'hi ha moltes a Catalunya, no? Hi ha Vallfogona de Balaguer, Vallfogona del Ripollès, no? És de Vallfogona de Riucorb. Ho dic per si de cas.
Molt bé.
Doncs a Vallfogona de Riucorb farem una festassa el 2 de setembre, que valdrà molt la pena, i a més, vull dir, una festa grossa, vull dir, fins i tot de quantitat de gent, que em sembla que entre 800 i 1.000 persones hi caben.
Caram.
La intenció és omplir-ho i fer una festassa, però després hi ha mil coses més, eh? Vull dir, ja farem unes jornades a l'IEC, farem unes jornades a la Rovira i Virgili, just el dia de Santa Bàrbara,
no veus?
Sí, per fer la comèdia de Santa Bàrbara el dia de Santa Bàrbara, i n'anirem fent, vull dir, també sortirà la reedició dels poemes de mossèn Climent Forner i tot d'històries que aniran passant.
Faran exposicions, sí, també.
Exacte, a la Biblioteca de Catalunya hi haurà una exposició de manuscrits, després al Museu d'Història, sí, a la tardor, i al Museu d'Història de Catalunya al febrer hi haurà una gran exposició sobre vida i miracles del rector de Vallfogona.
Caram.
Sí, sí. I també, corrent pel país, hi ha tot d'espectacles, el de la Pili Cugat i el Carlos Loprian, el de l'Eduard Carmona amb el Guillem Callejón, També hi ha un parell de monòlegs molt divertits, el de l'Albert Estengre, que explica, és molt sobre la figura mitològica del rector, o el del Gerard Bidegain, que és sobre la visita que li va fer en Perón Roca Guinarda. Perquè en Perón Roca Guinarda va anar a veure el rector de Vallfogona a Vallfogona. És d'aquelles coses boniques, també. I bé, vull dir, hi ha tota mena d'històries que si algú vol... També hi ha una exposició itinerant molt petitona per saber la base, les coses més senzilles, però que va molt bé.
En Pedrals va representar una escena molt divertida entre el rector de Vallfogona i Perón Roca Guinarda. Bé, també va representar altres coses d'escolar i així, però aquest dia no, figurava que en Roca Guinarda l'amenaçava amb una pistola perquè li fes un poema dedicat a ell, perquè realment hi ha un poema dedicat a Perón Roca Guinarda del rector, no? Però figurava que l'altre allà amb la pistola al cap perquè redactés el poema. És divertit.
Sí, i fa poc en el Festival d'Espurnes Barroques vam fer això, no? Com que ho vam fer a l'església de Vallfogona de Riucorb, vam fer com que l'escolar ressuscitava, perquè la tomba de l'escolar existeix, és a dir, el personatge, sempre el rector de Vallfogona se'l lliga al personatge de la majordona i de l'escolar, i l'escolar realment va morir, i hi ha la tomba amb un poema gravat del rector de Vallfogona del moment, perquè, que a més fa un joc de paraules i tot, no? El noi va estar d'escolar dels 6 als 12 anys i es va morir als 12, i diu, a millor vida partir el qui la partí també, no? Que va fer 6 i 6, no? I va dedicar 6 anys a l'església, per tant...
Que també això, que a l'epitafi hi hagi una broma, ja ens indica que el personatge...
No descansava.
Sí, sí, era una mica arriscat, això.
Però és sentit, el poema, vull dir, és perquè comença dient que les campanes també estan plorant l'escolar, no? És allò... És molt bonic, és molt bonic. Sí.
Molt bé, déu-n'hi-do, no us ho acabeu, eh? Quina feinada des de tots els punts de vista, organitzatiu, textual, de recollir, d'estudiar...
Hi ha la web de l'any rector, sí, que qualsevol persona pot entrar i ho trobarà tot.
Pot entrar i, a més a més, hi pot, des de la Ràdio Pública, convidem tothom el dia 2 de setembre, i hem sabut que la capacitat no serà un problema d'espai, no?
Exacte, en principi, a veure si ens morim d'èxit.
Una miler de persones, exacte, no, diguem-ho amb la boca petita, això que no. Però allà a Vallfogona tothom convidat a celebrar l'obra, de Vicent García també, el personatge que, caram, perquè efectivament s'explica, no?, polièdricament, com bé deies, i aquí fent-ho també amb la poesia, també ben recollida, també curada per Albert Rossic a l'edició de Biblioteca Barcino. Per tant, moltíssimes gràcies per fer-nos-ho tan fàcil, els que no hem estat 30 anys estudiant-lo i buscant no, textos esparsos, ara els tenim aquí compilats, de manera que en el primer volum en veurem, no sé el calendari editorial quin serà, però en tot cas el segon i el tercer...
Un cada any.
Un a l'any, doncs l'any 25, si no vaig descomptat, encara amb aquest tercet de Vicent García, rector de Vallfogona.
És que l'any s'allarga, l'any rector de Vallfogona s'allarga.
Sí, els anys Vallfogona, el del rector. Molt bé, moltíssimes gràcies a Davon, com més, també Josep Pedrals.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Albert Rossic.
Gràcies a vosaltres, sí.
Gràcies, Borja Magunyà.
Fins aviat.
Xènia Diaconova.
Fins aviat.
Adolf Beltran, Rosa Silluer, Dolors Joanola. Que vagi molt bé, ens retornem dissabte.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ara baixes la vista envers la immunda gruta de l'univers, Albert de Pena. Ja més s'ha vingut la llum serena a les tenebres de la nit profunda. Ara en los el que declaró abunda, mires del cine es la dorada pena. Y en la gran bola de alimares plena, les pollegueres fermes son se funda. Ara te'n baixes a la terra freda, aquí los sol abrats i escassos mira, o a la que lo equinosi més abraza. Yeah. Ai, si és la vista envers la immunda. Gruta de l'univers al verd de pena. On ja més si ha vingut la llum serena. Amb les tenebres de la nit profunda.